La vinya.
La vinya.
Tota la música.
Tota la música.
De la A fins a la Z. Avui un nou episodi d'aquesta sisena temporada, el 16è ja, avui amb la lletra P, del món del rock i el pop, amb uns temes molt interessants. I comencem amb el rock progressiu, un subgènere del rock de finals dels 60, que va arribar a la seva màxima expressió a la primera meitat dels 70. L'adjectiu progressiu fa referència tant al caràcter innovador d'aquell temps, entès com un pas endavant al progrés de la música en general, com també al caràcter que es volia que tingués la música. Havia de mostrar un progrés, ben calculat i conduït, des de l'inici fins al final. La seva característica és el pas gradual i progressiu de la sonoritat vocòlica, acústica, medievalitzada, folk, modal, de temps lent, fins a una altra sonoritat, més urbana, elèctrica, tensa i més accelerada. Un dels grups representants d'aquest tipus de música és King Crimson, un grup musical britànic fundat el 1968 pel guitarrista Robert Fripp i el bateria Michael Giles. Estem escoltant el gran tema Epitaph. Will be my epitaph as I cross. Les composicions del rock progressiu es caracteritzen per l'ús de moviments, com la música clàssica, l'addició de nous instruments que es van afegint al conjunt de la peça i també la improvisació, propera als cànons del jazz. Els àlbums conceptuals eren molt habituals. Una sola història estenia tot un disc. Molts concerts incloïen visuals psicodèlics i teatralitat extrema. Estem escoltant el tema Firth of Fifth, de la banda Genesis, un grup de rock londinenc format el 1966 per Peter Gabriel, Tony Banks, Anthony Phillips i Mike Rutherford. Past homes of men who care. El rock progressiu concedeix gran importància a les aportacions individuals dels músics, destacant solos dels diversos instruments de la banda. Like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed. A waterfall is madrigal. Jethro Tull és un grup anglès de rock que es va formar el 1967. Les seves senyes d'identitat musicals són el personal estil vocal i la flauta solista del seu líder, Ian Anderson, les seves influències eclèctiques, la variada instrumentació, les seves elaborades lletres o el treball conceptual dels seus àlbums els han portat a ser etiquetats sovint com a grup de rock progressiu. Escoltem el tema Thick as a Brick. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the field. A partir dels anys 80, el progressiu es va fragmentar, influenciant estils com el neoprogressiu, Marillion, o metal, metal, progressiu, com Dream Theater. Thick as a brick. And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral melee. The elastic retreat. I és que el rock progressiu és aventura sonora pura, un viatge sense pressa ni fronteres que desafia les regles del rock convencional. As a brick. And the love that I feel is so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head.
I seguim amb el punk. Els moviments punk van aparèixer com a subgènere musical del rock durant els anys 70. Des d'aleshores l'han acompanyat corrents artístics, literaris, ideològics i polítics, i d'aquests n'han derivat formes d'intercanvi i de relacions socials pròpies. El punk és principalment una actitud. Let's go! Oi!
L'estil musical relacionat és el punk rock. Amb el temps ha anat donant pas a diverses ramificacions, tant musicals com artístiques i culturals, com el hardcore punk, el crust punk, el post-punk o el rock gòtic.
Estem escoltant el tema Blitzkrieg Bop, de la banda Ramones, una influent banda de punk rock formada a Nova York el 1974. Aquesta banda va ser la que va liderar el moviment punk a Nova York fins al punt que moltes vegades se la considera la fundadora musical del punk. Let's go. Encara que sovint els punks han criticat els hippies, acusant-los de tous i atribuint-los un excés de mística, la veritat és que ambdós moviments comparteixen ideals, com la tolerància, la diversitat creativa, la llibertat d'expressió i la crítica al sistema establert i els valors convencionals.
El moviment D, Do It Yourself, del punk, va inspirar la creació de segells independents, fanzines i concerts autogestionats. Estem escoltant el tema God Save the Queen dels Sex Pistols, una banda anglesa de punk rock formada el 1975 a Londres, els corresponsables d'iniciar el moviment punk al Regne Unit i d'inspirar molts músics de punk rock i rock alternatiu posteriors. The Offspring són una banda californiana de punk rock formada el 1984, considerada una de les bandes de punk rock més importants de la història de la música. Escoltem ara el seu tema The Kids Aren't All Right. El punk no va néixer per ser perfecte, sinó per cridar, sacsejar consciències i demostrar que, amb actitud i passió, qualsevol podia aixecar la veu contra el sistema i construir el seu propi camí, sense demanar cap permís. Seguim amb el tercer concepte, la psicodèlia. És l'estat de semiconsciència en què la percepció es barreja i apareixen al·lucinacions, colors inesperats, sinestèsia i una expansió general de la ment. El món oníric de la psicodèlia és proper a l'art del surrealisme i ha inspirat cançons, pintures i escrits que reivindiquen el pas a aquesta altra realitat per la ingestió de substàncies o per la simple imaginació.
Oh, El terme psicodèlica es troba lligat a la música per primera vegada al rock sorgit a mitjans dels anys 60 al Regne Unit i als Estats Units i influït pel moviment hippie dins d'una perspectiva estètica que també era compartida per l'art psicodèlic en les seves formes visuals.
Estem escoltant el tema You Are Gonna Miss Me, de la banda 13 Floor Elevators, un grup de rock psicodèlic format a Texas l'any 1965, famosos pel seu ús de drogues psicodèliques com la LSD, el peyote o la DMT i per basar la seva música en les drogues.
Alone Again Or és una cançó de la banda Love, un grup de rock nord-americà format a Los Angeles l'any 1965, liderat per Arthur Lee. Van ser una de les primeres bandes de rock americanes amb diversitat racial. El seu so incorporava una gamma eclèctica d'estils com ara garage, folk rock i psicodèlia. Times I've waited patiently for you, and you'll do just what you choose to do.
Els primers concerts psicodèlics combinaven música amb jocs de llum líquides, projeccions i decorats psicodèlics per estimular tots els sentits. I és que molts músics psicodèlics van experimentar amb instruments poc habituals en el rock, com el sitar, el theremin o sintetitzadors analògics primitius.
The Byrds van ser un grup de rock estatunidenc format el 1964 a Los Angeles, considerats com un dels grups més influents de la dècada dels 60. Van ser pioners del folk rock, però amb el temps, els Byrds van ser presents en l'origen del rock psicodèlic, el reggae rock i el country rock. Escoltem el seu tema, My Back Pages.
La psicodèlia va obrir portes invisibles dins la música, demostrant que els sons, les paraules i les emocions podien expandir-se infinitament més enllà del que els ulls veuen i les mans toquen. Sisters fled by confusion boats, mutiny
I continuem amb el concepte portada d'àlbum. Les portades dels àlbums de vinil són molt més que simples embolcalls. Són obres d'art que reflecteixen l'esperit d'un disc, l'actitud de l'artista i fins i tot l'època en què van ser publicades. Moltes portades de vinils han esdevingut icones culturals. Àlbums com The Dark Side of the Moon de Pink Floyd o Abbey Road dels Beatles tenen imatges que són reconegudes arreu, fins i tot per persones que no han escoltat els discos.
A la portada de l'àlbum que inclou el tema de Gene Genie que estem escoltant, veiem un David Bowie en plena transició cap a la seva etapa més glam. Aquesta imatge forma part del moment en què Bowie estava consolidant l'estètica de Ziggy Stardust, el seu alter ego, andrògina, teatral i provocadora.
Durant els anys 70 i 80, especialment amb el rock progressiu i l'avantguarda, moltes portades es van convertir en espais de creació conceptual. L'estètica sovint explorava el surrealisme, la psicodèlia o l'abstracció, com les portades de Yes dissenyades per Roger Dean.
La portada de l'àlbum Born in the USA de 1984 de Bruce Springsteen és una de les més icòniques i debatudes de la història del rock perquè condensa en una sola imatge una gran càrrega simbòlica, política i estètica. Molts l'han interpretat com una crítica irònica al sistema, sobretot si es considera el contingut de la cançó homònima, que no és un himne patriòtic, sinó una denúncia del tracte als veterans de guerra. Els vinils van ser un terreny de joc per a dissenyadors gràfics. Les tipografies, la col·locació del text, el color, tot tenia un pes. Artistes com Andy Warhol van contribuir a elevar el nivell artístic d'algunes cobertes, com per exemple la de The Velvet Underground i Nico amb el famós Plàtan. Melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me.
It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck?
Estem escoltant, per finalitzar, el tema Basket Case de Green Day. La cançó està inclosa al disc Dookie, un dels àlbums més emblemàtics del punk rock dels anys 90, amb una portada que crida molt l'atenció i que és plena de detalls, humor i crítica social disfressada de dibuix. La portada de Dookie, il·lustrada per Richie Butcher, és un dibuix a mà estil còmic, una caricatura caòtica d'un món que esclata. La imatge mostra una ciutat en ple atac aeri de micos que llencen excrements mentre una gran explosió domina el cel.
It all keeps setting up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid?
I és que cada portada d'àlbum explica una història paral·lela a la música, una imatge que captura l'actitud, el conflicte o el somni d'una generació. Tota la música,
tota la música
de la A
fins a la Z.
Hem vist la cara A d'aquesta gran lletra P, però no parem encara perquè ve la cara B.
I comencem aquesta cara B amb el concepte protesta. El rock va ser un dels gèneres que va sorgir amb algunes cançons de protesta com el portaveu de diferents lluites a mitjans del segle passat i es va convertir en insígnia cultural d'oposició. El gènere es va reinventar per proclamar-se com un mitjà insurgent de les joventuts per traçar un nou camí social.
Es podria dir que, per primer cop, la música realment es convertia en un fenomen fins i tot fora dels escenaris. Els excessos, llibertats sexuals, posicions polítiques van ser els pilars que van revolucionar generacions, van connectar cultures, van traspassar fronteres i van fer ballar uns i van enfurismar uns altres.
Estem escoltant un dels grans himnes antiviolència de la història, la cançó Sunday Bloody Sunday de la banda U2, que parla sobre dos successos sanguinaris que van passar a Irlanda, al país de Bono, el líder del grup, en dos diumenges, als anys 1920 i 1972.
Les cançons de protesta van ser fonamentals en moviments socials com els drets civils als Estats Units, la lluita contra la guerra del Vietnam o les reivindicacions obreres i feministes.
A Amb les seves primeres aparicions als 50, el rock va anar desenvolupant-se en les diferents subgèneres que va arribar a cada racó del món, sent una de les majors influències en el seu moment. Marihuana, cocaïna, LSD, consumisme, guerra, pobresa, sexe, racisme, tot estava connectat i tenia un factor en comú. El rock era el nou Déu, era la religió que predicava rebel·lió amb cançons de protesta.
La protesta no només es troba a les lletres, l'estil de vestir, la manera d'actuar a l'escenari i fins i tot l'ús de concerts gratuïts o festivals alternatius formen part de l'esperit contestatari.
I aquí no hi podia faltar la cançó més incompresa de tots els temps, Imagine, de John Lennon, una cançó que parla de passar a l'acció des de la conceptualització i no pas la idea ingènua de desitjar un món millor. El cantautor afirmava que Imagine era antireligiosa, antinacionalista, anticonvencional i anticapitalista, però com que estava coberta de sucre, era acceptada. Els reclutaments per fer el servei militar durant la Guerra del Vietnam foren el principal focus de Fortunate Son, de Creedence Clearwater Revival. La cançó és una crítica al privilegi i desigualtat entre classes i posicions socials, ja que els qui eren fills del poder eren els fills afortunats de quedar exempts de la guerra.
La música de protesta no només es canta al somni, sinó que crida, incomoda i inspira canvis reals, fent vibrar consciències tant com cors.
Thank you.
canviem totalment de registre amb el palm muting, una tècnica per a guitarra i baix coneguda pel seu so esmorteït. Es realitza col·locant al costat de la mà que toca la guitarra sobre les cordes, a prop del pont, mentre es toca la guitarra. El nom és incorrecte, ja que l'esmorteïment no es realitza amb el palmell de la mà del músic.
Estem escoltant el tema Breaking the Chains del grup Dokken, una de les bandes nord-americanes de hard rock i heavy metal amb més èxit de la dècada dels 80, que combinava la veu característica de Don Dokken i l'energètica i virtuosa guitarra de George Lynch per crear cançons amb intensos riffs.
El palmuting permet crear contrastos dramàtics dins d'una mateixa cançó, passant de seccions més tancades i contingudes a moments d'explosió sonora.
El palm muting és una tècnica estàndard utilitzada pels guitarristes, molt utilitzada en el heavy metal i en el rock, però sovint es troba en qualsevol estil de música que inclogui guitarres elèctriques amb distorsió.
El palmuting, a més de ser utilitzat en guitarres elèctriques, també s'utilitza en guitarristes acústics. També l'apliquen per aconseguir textures rítmiques especials.
Estem escoltant The Mage Goods dels Gang of Four, un grup anglès de música post-punk format per John King, Andy Gill, Dave Allen i Hugo Barnham. El palmuting també es pot utilitzar juntament amb un pedal wah per produir el so de ratllat distintiu que se sent sovint a la música disco.
Anthrax és un grup de música de thrash metal format a Nova York, un dels més populars a l'escena del thrash metal dels anys 80. Estem escoltant el seu tema Got the Time.
I parlarem ara del plagi, l'acte de copiar o utilitzar el treball d'una altra persona sense reconèixer l'autoria, atribuint-se el crèdit. Pot afectar qualsevol àmbit, com la literatura, l'art, la ciència o la música. Des del punt de vista legal, el plagi és una infracció del dret d'autor sobre una obra artística o intel·lectual de qualsevol tipus que es produeix quan es presenta una obra aliena com a pròpia o original. This is my commitment,
my modern manifesto. Els plagis musicals són més comuns del que ens pensem. El requisit perquè una cançó sigui un plagi no és sols que hi hagi algunes coincidències, sinó que siguin quantitativament i qualitativament substancials. I us proposo un repte a vosaltres, els oients, i és que a veure si aconseguiu adivinar de qui plagia la cançó que us posem, les tres cançons que us posarem, de qui plagia cada cançó.
Estem escoltant Get Free, una cançó de Lana Del Rey. Aquest inici suposo que també us ha recordat algun altre tema, que fou objecte d'una demanda per part de Radiohead per infracció als drets d'autor contra ella i el seu equip per semblances entre Get Free i la seva cançó Creep.
Probablement, els aspectes més essencials que determinen les similituds i les diferències entre dues obres musicals són l'harmonia i la melodia.
I també els hi va tocar rebre. La progressió d'acords i la melodia de la cançó Creep, de la banda Radiohead, és similar a la de la cançó de 1972, The Air That I Breathe, escrita per Albert Hammond i Mike Hazlewood. Després que Rondor Music, l'editor de The Air That I Breathe, emprengués accions legals, Hammond i Hazlewood van rebre crèdits de coautoria i un percentatge dels guanys. Look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry.
Algunes demandes per plagi han tingut conseqüències milionàries, com la de Blurred Lines, de Robin Thicke i Pharrell Williams, que va costar més de 5 milions de dòlars per similitud amb una cançó de Marvin Gaye.
so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to know.
Stairway to Heaven és una famosa i influent cançó del grup de rock britànic Led Zeppelin. El seu llançament és considerat per molts un dels punts culminants de la història del rock. El grup seria portat a judici el 2016 per suposat plagi, atesa la semblança de la introducció de la mateixa amb Taurus, cançó instrumental llançada 3 anys abans pel grup Spirit. El judici va ser desestimat per un jutge dels Estats Units.
I acabem aquesta lletra P amb el playback, una simulació que normalment es dona en la televisió on s'escenifica un concert de música en directe, però en realitat el so és un enregistrament i els músics només estan interpretant un paper, tocar la guitarra, moure la boca, etc.
La raó més habitual d'aquest truc és que el recinte on s'actua no té les condicions de so o instruments musicals per a poder interpretar la música en viu. En altres casos, el cantant o grup musical no està preparat per interpretar la música en viu, bé perquè es tracta d'un repertori nou encara per dominar, o bé, en casos ja greus, perquè el cantant realment no és qui grava els discos i és emprat com a imatge.
Un dels casos més coneguts i que tothom coneix és el de Milli Vanilli, un grup de pop i dance creat per Frank Farian a Alemanya el 1988, format per Fab Morvan i Rob Pilatus. L'àlbum de debut del grup va assolir grans vendes, cosa que els va fer aconseguir un premi Grammy el 1990. El grup, però, caigué en desgràcia quan se'ls va retirar el Grammy en saber-se que les veus no eren les de Morvan i Pilatus. Ells solament posaven la imatge als discs i a les actuacions, però els cantants eren uns altres. Estem escoltant Girl, You Know It's True.
Strangers by Night és una cançó de Cissy Catch, una cantant que també va fer ús del playback, però no per fer trampa, sinó perquè era l'estàndard de l'Europop de l'època. En alguns programes de televisió, gairebé tots els artistes feien playback perquè els estudis no estaven preparats per a actuacions en viu completes. La música de Cissy Catch, produïda per Dieter Bohlen, de Modern Talking, tenia un estil molt polit, difícil de reproduir fidelment en viu sense pregravacions.
Hi ha modalitats com el lip-sync, on la imitació és de la veu total, sovint utilitzada en esdeveniments molt coreografiats o gales especials. I acabarem escoltant el tema Brother Louie, de Modern Talking, un grup que feia playback a gairebé totes les seves presentacions a la televisió i moltes de les seves actuacions en viu. Dieter Bohlen, que componia i produïa tot, feia servir moltes capes de sintetitzadors, efectes i veus doblades. Reproduir això en viu era gairebé impossible en aquella època sense perdre qualitat, i aquesta és la principal raó del seu playback.
Game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from me. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother.
El playback pot enganyar l'oïda, però mai podrà substituir la màgia crua i irrepetible d'una actuació en viu de veritat. Fins aquí aquesta lletra P. Ens veiem en el següent episodi amb la lletra R d'aquesta temporada. Does he go on breathing?